Notícies en xarxa.
Bon dia, és la una, us parla Arnau Curto. Un incendi ha cremat durant tota aquesta matinada i part del matí un magatzem químic de l'empresa Miassa a la ciutat de Tarragona, al polígon Entrevies dels barris de Ponent. El foc ja està controlat. De moment es desconeix l'origen de l'incendi, però per sort els bombers no han hagut d'atendre cap ferit. El director dels serveis territorials d'interior de Tarragona, Joan Carles de la Monja, ha donat els detalls de l'empresa i els productes que es guardaven en aquest magatzem.
És una empresa de logística de distribució, és a dir, no és una empresa química, i cal destacar que a la zona propera n'hi ha uns dipòsits d'isobutà, i ho dic simplement per deixar clar que no ha hagut cap perill amb aquest dipòsit. Sí que ha hagut, suposo que és normal, que en primers moments comencen a sortir moltes notícies i que n'hi havia una afectació amb aquest producte, però Bombers ho ha tingut totalment controlat sempre, d'aquests dos tancs més de més dimensions d'isobutà, simplement perquè no tinguessin cap afectació.
Busquem altres notícies. Primera edició de la Vilaverd Sky Race Marathon Trail Series Tarragona. La nova cursa de la Conca de Barberà. Pep Morató, l'Espluga FM Ràdio, bon dia.
Bon dia. A 7:45 del matí, un centenar de corredors han sortit des de Vilaverd per disputar la Vilaverd Sky Race, una prova que presenta dues curses, la Marathon Sky Race de 45 km i 3.000 metres de desnivell positiu i la Trail Sky Race Vilaverd de 21 km i 1.200 metres de desnivell positiu. Els corredors descobriran l'entorn de la Conca de Barberà i l'Alt Camp amb vistes a les dues conques i al mar. David Vallverdú, organitzador de la prova, valora positivament els participants en aquesta primera edició.
L'objectiu era poder fer la primera edició per després de la següent tindre-ho relativament més fàcil i donar-nos a conèixer.
Els participants de la Vilaverd Sky Race Marathon Trail Series Tarragona recorreran senders i muntanyes de Vilaverd, la Riba i Rojals.
I l'onada de calor ha disparat fins a fites històriques els ingressos de la fauna protegida als centres de recuperació de fauna salvatge de la Generalitat. Només durant els últims 3 dies de juny s'han registrat fins a 2.000 entrades d'animals a aquests centres de fauna del Departament de Territori i Sostenibilitat, Ferrussa, el Vallès Oriental, els Aiguamolls de l'Empordà i el de Vallcalent, el Segrià. Pere Girard, M1FM Ràdio, molt bon dia.
Bon dia. En aquest darrer centre, el de Vallcalent, el nombre d'ingressos màxim que s'ha registrat en un sol dia ha estat de 157, un fet que mai abans havia passat. Les altes temperatures i l'època de l'any en què es concentren molts naixements de diverses espècies animals han provocat que en molts casos les cries d'aus no puguin volar ni alimentar-se en els primers dies de vida. Joan Alàs és el coordinador del centre de fauna de Vallcalent, al Segrià.
Els màxims nostres eren sobre el 100, així amb actuacions molt puntuals, com un comís o un d'aquestes actuacions que arriben moltes coses de cop, però bueno, ara portem bastants dies. De fet, en una setmana hem ingressat quasi 1.000. L'increment ha sigut generat a tots els centres. Nosaltres hem tingut molts, però Torreferrussa sobretot ha tingut també molts més. Una vegada passada la calor, el boom aquest baixi, és a dir, seguirem tenint ingressos perquè durant tot l'estiu van caient polls, però l'increment aquest més notori està degut a aquest darrer pic de calor.
Per fer front a aquesta situació, el Departament de Territori i Sostenibilitat ha posat en marxa un pla de xoc i reforç per dotar de suport de més personal als centres de fauna. En el cas d'aquest centre s'ha incorporat una nova persona. A més, els treballadors han hagut d'allargar horaris laborals, però sí que han pogut comptar amb l'ajuda de diversos voluntaris.
Notícies en xarxa. És única. No s'assembla a cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Compte, el mosquit tigre ja arriba. Els ajuntaments portem a terme programes per controlar-lo, però cal que a casa teva tu també hi participis. Com ho pots fer? Buida i posa cap per avall els recipients que puguin tenir aigua. Elimina els punts d'aigua innecessaris i tapa hermèticament els dipòsits i bidons d'aigua de rec. És un consell del programa de vigilància del mosquit tigre.
El Festival Portal Blau de l'Escala programa aquest estiu l'únic concert d'Alfred García a les comarques gironines. El divendres 26 gaudeix de la seva actuació en un entorn de gran bellesa, a tocar del mar i enmig de les ruïnes d'Empúries. El 26 de juliol no et perdis Alfred García en concert a Portal Blau, el Festival de Música i Art a la Mediterrània. Entrades a portalblau.cat.
Sigueu molt benvinguts als Oficis del Llibre, un programa on donem veu als professionals de l'escriptura, de l'edició, del disseny o de les lletres impreses. Als Oficis del Llibre us portem les activitats de la biblioteca, els llibres per a llegir, els que més ens agraden per a regalar a la mare, al pare, a tu, a mi, al Pepet o a la Maria. Els Oficis del Llibre, un programa de ràdio L'Escala per a la xarxa de comunicació local. Amb Judit Covenya Guàrdia. Comencem. Qui ens visita avui?
De nou estem aquí amb els Oficis del Llibre. Avui tindrem de convidada la Sara Borrell Palé, que és correctora, un dels oficis importants abans que el llibre arribi a les nostres mans. Un cop hàgim xerrat aquella estoneta agradable amb la Sara, us farem les recomanacions que des de la biblioteca han trobat que eren les adients i alguna lectura interessant d'aquells que pensem que són llibres imprescindibles a tenir o a buscar. Llibres que a vegades, sí, són descatalogats, però en alguna biblioteca encara els trobem. Dit tot això, som-hi. Hola, Sara.
Hola.
Com anem?
Molt bé, gràcies.
Sí? Han passat els nervis, perquè sempre això d'entrar aquí a vegades imposa.
Sí, una mica.
No passa res. Em diu el teu currículum de formació acadèmica, Ara parlarem una mica. Vas fer filologia catalana, després filologia hispànica, tens un màster en ensenyament d'espanyol i de català com a segones llengües, i finalment el 2018 fas un postgrau en llengua catalana, correcció de textos orals i escrits.
Sí.
A més tens formació addicional amb unes quantes històries que segur que ajuden a l'hora de confegir bons textos i de revisar els textos d'altres. En aquests moments, des del 2015, t'has establert pel teu compte com a correctora propi. Això, en els temps que corren, deu ser difícil.
Sí, ho és.
Comencem per aquí al final i ja anirem desgranant.
Sí, vaig començar a corregir pel meu compte mentre estava treballant en una altra empresa.
Sí, perquè tens allò, una llarga trajectòria de feines.
Sí, exacte. Feia una jornada més reduïda en una altra empresa i en aquestes hores que em sobraven a menys més anava corregint coses pel meu compte. Al principi no treballava com a autònoma, formava part d'una cooperativa de treball que hi ha diferents persones que es dediquen al mateix. Hi ha escriptors, hi ha correctors, hi ha traductors també. I això em permetia facturar de manera puntual. O sigui, no estar donada alta a la Seguretat Social i haver de cotitzar i treballar en grans quantitats, sinó que ho podia fer ara una correcció a la setmana, que aquesta setmana tinc una cosa, la faig, aquesta no, no passa res, perquè ja tinc l'altra feina de suport i anava fent coses així a poc a poc. Quan ja se'm va anar augmentant el volum de feina, cada vegada en tenia una mica més, llavors és quan vaig decidir deixar de treballar per l'altra empresa i apostar per mi, muntar-me pel meu compte, que això va ser el 2008.
I se'n pot viure? Surten els números?
No és fàcil.
No és fàcil.
No és fàcil. No és fàcil començar. Bé, per mi ha estat de molta ajuda això, que primer ja tenia uns quants clients previs que havia anat fent a poc, i també em va ajudar molt el fet de formar part del programa de la garantia juvenil, que es diu. És un programa de la Generalitat que ajuda els joves menors de 30 anys a posar-se això, a fer la seva empresa, a treballar pel seu compte. I m'ha permès tenir un any de començar amb facilitats, per exemple, de no haver de pagar la quota d'autònoms o de tenir aquest suport al darrere, perquè també em van ajudar a l'hora de fer els papers, de començar.
Home, això és molta cosa,
I esclar, no és el primer mes haver de començar i ja tenir totes les càrregues sense guanyar els clients, pràcticament. Tot va rodant, a poc va rodant. Tens un marge de temps i pots anar avançant.
I què fa exactament una correctora?
Bona pregunta.
Quina és la feina exacta? És a dir, a què t'enfrontes tu cada dia quan t'hi poses a les teves hores?
És molt bona pregunta aquesta, perquè hi ha molta gent que em diu, ostres, però si jo ja passo el corrector del Word, ja està corregit.
No? Sí, jo ja he passat.
Sí, hi ha molta gent que no valora tota la feina al darrere, aquí hi ha una formació molt important en la llengua.
Per això t'hem convidat, perquè ens ho expliquis, no? Perquè, esclar, una correctora com tu no és algú que de cop i volta ha fet només un postgrau i ja està, potser algú sí, sinó que hi ha un background, hi ha una formació importantíssima en filologia, de les dues llengües que habitualment parlem aquí, important per després poder caçar, no?, cada falla que hi ha amb textos de què? De diaris, de llibres...
Sí, una mica de tot. De tot.
Explica'ns què és fer de correctora.
Fer de correctora, com bé dius tu, hi ha una formació important al darrere, no? Jo he fet la filologia, he fet tallers contínuament...
Sí, a més has estat docent, has fet de professora...
Però potser més que la formació, jo et diria que és la sensibilitat per la llengua, no? És el fixar-se una mica per les coses, perquè conec correctors molt bons que no tenen tota aquesta formació, potser són d'altres àmbits que han estudiat altres coses molt diferents. Però, esclar, és això que et dic. Molta gent em diu, ja he passat el corrector, llavors ja està. No, potser el corrector et detecta una falta d'ortografia, una B alta en lloc d'una B baixa, però és mirar tota la gramàtica, és mirar tot el conjunt, la coherència, la manera d'explicar que estigui ben ordenada, que estigui adequat en la persona a qui va dirigit, no? No és el mateix un diari, un text diari, que ha de ser clar, senzill, que potser un manual de medicina, o depèn de cada àmbit. Llavors és una mica això, és mirar la coherència en conjunt, tant la llengua com la normativa, com a qui va dirigit. I això de corrector és una paraula que a mi no m'agrada.
Sí,
no,
perquè això de corregir sona molt Pere Punyetes.
Sí, a vegades em diuen...
La imatge que ens ve al cap és d'algú que està realment buscant com girar-t'ho.
Jo penso, és la meva manera de pensar, però que una cosa a vegades no és que sigui correcta o no. Em pregunten, però això és correcte? Depèn. Depèn.
Depèn del context,
imagino. On ha d'anar publicat? Si ha d'anar aquí, ha d'anar així. Si ha d'anar allà, potser posarem en cursiva o no, o... el fred i la fred, no? Depèn. Puc posar el fred, la fred, és correcte? Depèn. Sí que ho és, però potser ho escriurem en un text d'aquí a Girona, però a Barcelona no. Per tant, jo crec que això de corrector cada vegada ho hem d'anar canviant una mica més, no? Seria més assessorament lingüístic, una cosa així més que corrector.
Més que purament
cada vegada jo crec que
corrector.
Sí, es va desdibuixant això del bé al mal.
I amb qui es baralla més un corrector? Amb l'escriptor o amb l'editor?
Jo amb l'escriptor, és que sempre... És que jo vull deixar així, és que a mi m'agrada així. Bé, parlem-ne. Sí, és complicat. L'escriptor sempre, esclar, ha dedicat la seva estona a fer-ho de la seva manera i a vegades s'estima molt una cosa que ha fet i li és difícil que li diguin que li hauríem de fer algun canvi.
Però s'arriben a acords.
S'arriben a acords. Yeah. Amb l'editor no t'hi baralles tant perquè si ho vol canviar al final ho acaba canviant.
L'editor mana, finalment està dalt de tot de la piràmide i és el que acaba manant sobre l'un i sobre l'altre, molts cops, encara que no diguin això. Les editorials s'acosten als correctors o sou els correctors els que us acosteu a les editorials, a les empreses de premsa?
És clar, les editorials...
Qui necessita un corrector a la seva vida? A part dels escriptors, de tota mena, però qui? Quines entitats?
Totes les editorials tenen correctors, o sigui, sempre es corregeix un text abans de publicar-lo, però cada vegada més treballen amb correctors externs, o sigui, no el tenen en plantilla, no és l'empresa, sinó que t'envien coses per corregir puntualment, treballadors autònoms, freelance,
així. Reducció de costos, en diu d'això, no?
Sí, exacte.
I de qualitat? Va relacionada?
Llavors el passen en el corrector extern, però llavors també ells fan la seva revisió posterior. O sigui, és una gran part de feina que es treuen de sobre, que ja els hi ve molt més avançada, però ells també tenen...
Però ells fan l'última mirada.
Sí.
Això quan parlem d'editorials. I quan parlem de premsa, per exemple?
Per exemple, premsa...
D'editorials de llibres.
Sí. També tenen, la premsa també té, normalment ara els diaris que connecten en un sol corrector. Abans, per exemple, en podien tenir 5, 6 o 7, que n'hi ha algun que ha arribat a saber que en tenen aquestes quantitats. Però cada vegada menys, ara un, i treballant de pressa i corrents, esclar, amb la feina que fan tots els redactors et passa per un de correcció. És complicat perquè és un... es treballa en poques hores, el diari ha d'estar acabat
a tal hora
perquè ha de sortir
màquines.
Demà, exacte. I bé, es treballa amb molta pressió, això sí.
I en el món del digital, és a dir, tenim premsa digital, fem el mateix servei, no es fa, no es passa, no es corregeix, es passa al Google.
No.
Sí, sí, passa, i tira que te vas, o com va això?
A veure, el diari escrit, sí, per descomptat, hi passa tot. Quasi tot, la publicitat a vegades no. En el diari digital...
No, el de la publicitat...
Ja, no, normalment no. En l'edició digital, a vegades agafen el text que ja està corregit o a vegades, si són notícies d'última hora o així, el periodista mateix, el redactor, l'escriu i el publica ell mateix sense passar per correcció, que és el que sol passar. No es corregeix tant.
Aquí tinc feina que has fet com a correctora per compte propi, que ens dius... He treballat, he fet publicacions periòdiques com el setmanari Hora Nova, que em sembla que és el...
Sí.
Encara hi ets, eh? Sí. Estàs fent de corrector aquí.
Sobre cada dimarts i cada dimarts.
A la revista Gidona. I a partir d'ara, dius, la revista CBN de la Clínica Bofill.
Sí.
Això què és?
Sí, ara bé, estic començant amb projectes nous. Ara fa poc he començat a corregir la revista Gidona, de Girona. I la revista aquesta és de la Clínica Bofill, que es publica dues vegades l'any amb notícies pròpiament de la clínica o d'àmbit mèdic, sobretot. I bé, també començaré a corregir-la. Ara aquest mes de maig sortirà, el juny sortirà la primera, que és la que estem treballant ara.
Per tant, hi ha corporacions privades de diferents àmbits que tenen en compte i tenen al cap que abans de publicar les coses que escriuen
han
de passar per algú que els hi faci la mirada i els hi corregeixi.
Per exemple, aquí a la Clínica Bofill, a part de la revista, també fem textos interns, no? Quan tu vas al metge, que signes un paper amb tots els riscos de l'anestèsia, amb els riscos de l'operació, també els corregim, perquè és important.
Allò de les comes i els punts,
allò de les comes. A vegades has de mirar molt bé el que signes. I si no està ben escrit, hi poden haver malentesos.
I grossos.
I grossos, sí.
També has fet de transcriptora.
Sí.
Què és això?
Sí.
Perquè la gent això no ho sap... que hi ha una feina que és molt feixuga de transcriure àudios a lletra escrita, a vegades per incorporar el llibret, no? Amb algun... Explica'ns-ho, va, ja que et tenim aquí.
Sí, jo treballo per una empresa d'intel·ligència artificial que em passen àudios, tant en català com en castellà, dels usuaris dels dispositius, per exemple, del telèfon mòbil o de l'ordinador. Tot això que gravem quan enviem un missatge a una persona, no ho sé, pel WhatsApp, pel Google, m'ho invento, quan serveix. Tot això són àudios, són text, ho fem amb veu, i l'empresa m'ho envien a mi, aquestes veus, perquè jo els hi doni per escrit. Jo escolto l'àudio i escric tot el que sento, i això queda guardat.
Per tant, ells fan registre escrit?
Sí.
No de l'àudio, sinó que el registren i registren l'àudio i a més el passen escrit a través de persones com tu que els hi fan aquesta feina a distància. També has estat en el suport de serveis lingüístics a la Diputació de Girona i aquí també feies correcció de textos d'aquells avorridíssims, no? Administratius... com sembla?
No, no, m'ho vaig passar molt bé. Mira, et diré que aquí a la Diputació de Girona potser és on vaig aprendre més coses.
Veus?
En els meus començaments, sí. Perquè a vegades quan estudies la carrera són coses molt teòriques. I aquí vaig poder posar-ho a la pràctica i a més amb unes persones al darrere que m'ajudaven i que m'anaven ensenyant què feia bé, què no, com ho farien elles, sobretot molt important. I és treballant juntament amb la persona que ho fa el dia a dia quan vaig aprendre més.
Un corrector, quan presenta un text que li han passat perquè se'l miri i retoqui el que ha de fer, fa servir una senyalètica que no és l'habitual. Com va això? Què fem?
Podem parlar
com ho guixem?
Guixem
el text?
Podem parlar
en suport informàtic
i en
suport paper és un altre.
Sí. En suport paper, a veure, hi ha tot un llenguatge.
Sé que és difícil explicar-ho així sense tenir una pissarra al davant, però...
En el món de la correcció hi ha tot una mena de llenguatge de símbols, de signes, i cada signe vol dir una cosa diferent, no? Si s'ha de suprimir aquesta lletra, es tracta d'una manera, si s'ha de fer una inserció, es posa una altra marca, si s'ha de fer un canvi... Però això últimament es fa servir poc, perquè ho coneixem els correctors i alguns editors, però és clar, si li passes a l'autor una persona que no està formada en aquest llenguatge de signes, diguem-ho així, no entendrà què vol dir.
El llenguatge fonètic, a la millor no s'hi ha posat mai.
Tampoc. Llavors ho acabes fent doncs, de manera més tradicional, no? Ficant una nota al marge a vegades i ja està.
Assenyalant allò amb un color diferent,
sí.
I això toca canviar sí. aquesta paraula per aquesta altra.
Depèn de qui ho hagi de rebre. Llavors, en suport informàtic sí que és més fàcil perquè ja hi ha eines per fer-ho.
Per ser corrector, igual que tots els que toquem temes de llibres, s'ha de llegir, s'ha d'haver llegit
sí.
molt,
sí.
no?
Sí.
I seguir llegint, malgrat que la teva feina sigui llegir i corregir textos d'altra gent,
sí.
No per passar-t'ho bé només, que amb algun segur que sí, sinó per fer-ho a consciència. Quins són els teus llibres? Els llibres que tu t'han ensenyat a llegir, que t'han posat el coquet de dir jo em dedicaré a les llengües perquè m'agrada, perquè m'emociona... Quins són aquests llibres? Tu te'n recordes de quan vas començar a llegir?
Sempre he llegit. Des de ben
Tens
petita.
La sensació de que sempre has llegit?
Sí, recordo estar anant a dormir amb el meu germà de petita llegint-me llibres, vull dir, de sempre. Els contes ja vaig començar així. Llavors sí que hi ha algun llibre que m'ha marcat. Per exemple, recordo el dia que em va caure de les mans La infanticida, no?, de Víctor Català.
Això és lletres grosses, eh? Són...
Aquest dia potser, llavors me'n vaig donar compte, no?, però més endavant sí, de l'Anna Almazán, que vivia al Bons, una escriptora coneguda de la família, així, jo l'anava a veure sovint i de tant en tant ella em parlava de llibres i m'ensenyava el que feia i mentre ella parlava jo anava pels prestatges mirant què hi havia, saps? I un dia em va dir, mira, estic fent això. I em va donar aquest llibre, que era La infanticida, però amb un comentari. Ella va fer un comentari molt, molt bo d'aquest llibre, el va publicar junt. I em va encantar allò que te'l vas començant a llegir a vegades i vas pensar...
Home, t'enganxa,
I l'Anna es dedica a això. T'enganxa. Sí. sí. No és un llibre gaire conegut, perquè Solitud es coneix moltíssim.
Sí, però tots els contes es coneixen poc i...
I per mi l'infanticida és un d'aquests que hi vaig donar moltes voltes, saps?
Molt bé, o sigui que bé, vam començar amb una escalenca potent.
Sí.
I aquí ens vam enganxar, doncs ho deixarem aquí.
D'acord.
Moltes gràcies per haver-nos explicat de què va el món de la correcció.
A vosaltres.
Abans de tenir el llibre a les mans.
Gràcies.
Els oficis del llibre t'ofereix una estona per a compartir el plaer de llegir i un moment per a recomanar lectures per a tothom.
Ei, Lídia, com anem?
Bé, hola. mira, avui us porto un llibre que em fa gràcia de comentar, perquè és un llibre on les aparences enganyen. Es tracta del Lladre de Gallines, de Beatriz Rodríguez, i és un llibre per explicar a nens a partir de 3 anys.
Ah, és pels menuts.
Sí, molt petitons, perquè és un llibre sense text, tot són il·lustracions a 2 pàgines, és un llibre allargadet i, per tant, quan l'obres doncs, queda d'un tamany...
És d'aquell per mirar-te ajagut per terra sobre la catifa.
En una granja hi viuen un gall, un os, un conill i les gallines, i un dia mentre estan així jugant per allà fora doncs apareix una guineu que roba una d'aquestes gallines. La història bàsicament és com tots els altres animals es posen a perseguir la guineu per recuperar la seva amiga, la gallina, no? I a cada 2 pàgines doncs, es veu un paisatge diferent. Primer travessen un bosc, després travessen un desert, travessen el mar, pugen muntanyes...
Caram!
Bé, tot un recorregut durant 3 dies que estan perseguint
a la guineu
i a l'amiga... La veritat és que aparentment sembla que la guineu no se n'entera de què la persegueixen. No ho sé ben bé.
Es poden fer
diferents lectures d'aquest conte. Els nens segurament en trauran una lectura i els grans en trauran una altra. Bé, i fins que al final doncs, la guineu arriba a casa seva i quan hi arriben els altres amics de la gallina, entren així en plan desafiador per emportar-se la seva amiga, i l'amiga els hi diu que no, que no, sol, que no, que,
ah,
que
caram,
no
li agrada la guineu,
res, que no, que representa que la guineu l'ha anat a raptar perquè està enamorat, està enamorada de la gallina. I bé, i ells dos s'estimen i la gallina decideix quedar-se amb la guineu. Vull dir que aparentment semblava que era una guineu que es volia menjar la gallina, però en realitat...
O sigui, doncs, que tenim mal entès no. Això de que les gallines i les guineus, que les guineus van a robar gallines.
Clar, clar. Aquí hi ha l'amistat i l'amor entre mig.
Bueno, doncs un bon conte.
Molt bonic.
La lladra de gallines, eh?
Sí, uh-huh. La lladra de gallines.
Els oficis del llibre. La biblioteca llegeix.
Avui, d'aquelles lleixes a les que vaig a buscar llibres que penso que s'han d'haver llegit o que ens poden acompanyar bé, us porto un llibre d'en Roddy Doyle, que es diu, es titula La dona que ensopegava amb les portes. Jo porto una edició d'edicions 62, valgui la redundància, a dins de la col·lecció El Balancí, que van treure l'any 97, 1997. No és d'aquells tan antics, eh? El tenim més o menys per aquí, a la vora. Per què he triat aquest llibre? Doncs perquè ens parla d'uns fets que segueixen succeint, que és allò de quantes dones mortes portem aquest mes del 2019. Doncs en Doyle ja en va fer una molt bona novel·la de la complexitat de les relacions humanes i, bé, aneu-lo a buscar, llegiu-lo. Mireu, us en llegeixo un trosset de la contraportada perquè en feu un pareu orella. Diu, la vida no ha tractat gaire bé la Paula Spencer. Té 39 anys, 4 fills, un d'ells drogoaddicte, i fa un any va fer fora de casa el seu marit, que li pagava i la maltractava. Es guanya la vida fregant cases i despatxos, també és una alcohòlica. El dia que un policia va a casa seva i li diu que el seu marit és mort, la Paula sent un buit a l'estómac i comença a recordar. La dona que ensopegava amb les portes és la narració agradolça d'aquests records. La infantesa despreocupada i joiosa, l'audàcia de l'adolescent, els alegres moments del festeig amb en Charlo, el seu futur marit, i després la davallada cap al matrimoni i posteriorment cap a l'infern. Amb aquesta novel·la, divertida i tendra, d'un estil planer i alhora punyent, Roddy Doyle sap captar tota la força i la desesperació de la vida d'una dona lluitadora per transformar-la en gran literatura. Doncs això, i ara us en llegiré un capítol. Abans dir-vos que en Roddy Doyle és irlandès i té moltíssima obra que també val la pena d'anar a buscar. Escriu Roddy Doyle, si el aneu a buscar i demaneu. Trobareu obra d'ell tota interessant. I fa de la quotidianitat, d'aquestes coses que ens passen cada dia, novel·les interessants i prou divertides també, encara que siguin fosques. Un trosset d'un capítol. Un informe post-mortem del patòleg estatal revela que la senyora Fleming va ser colpejada 2 cops a la cara, però que no s'han trobat proves d'agressió sexual. Va matar-la quan va veure que van els agents. Es va sentir el tret. Van sentir-lo els veïns i algun dels agents a la carretera de la costa. Un espetec fort. No va ser pas com ella se l'hauria esperat, va dir una de les veïnes. Potser va disparar quan va veure per la finestra de la cuina que saltaven la paret del darrere. Homes que es deixaven caure sense fer soroll. Experts. Li va entrar el pànic. Aquella manera que tenien de moure's. Potser també va sentir sirenes. Va disparar. Una escopeta. Gairebé la va mig partir. Quan va veure que venien, experts que saltaven la paret, li va entrar el pànic. Ella va començar a cridar, així, clar. Ell va prémer el gallet. No ho havia fet mai. Ella corria cap a ell, cridava. Ho va fer abans d'adonar-se del que feia. Ella ja estava morta abans que ell arribés a entendre què havia passat. No, això no funcionava. No me'n podia convèncer. Ni ho podia negar ni m'ho podia creure. No en tenia ni idea. Tornava a començar des del començament i provava d'arribar a un final que no fos espantós. Volia un final que tingués en compte els fets i només hi havia un de ben gros, de fet. Ell havia disparat contra ella. No, n'hi havia una altra. La senyora Fleming va ser colpejada 2 cops a la cara. No pas bufetejada. Colpejada. Si voleu seguir llegint, aneu-lo a buscar. La dona que ens ho pagava amb les portes.